emociono.
Radio Astel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
No hi ha grans tensions. Normalment, en aquesta hora, si puc, aquí a la terrassa del Pompeia, bona temperatura.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:45 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Mític forn Mistral, qui no el coneix? Per tots els productes que fan són els més coneguts de la ciutat. Les ensaïmades, els mini croissants, el pa i les coques. Mmm! Un obrador amb molta història, amor i qualitat. Forn Mistral, a la Ronda de Sant Antoni 96 de Barcelona. I ja són aquí, ja arriben. I el nostre tortell de Reis també. Gaudeix-lo. Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Pere Val d'Aran, 106.0. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Gairebé 5 minuts que passen de les 10 del matí. Mireu, ara fa uns dies, fa unes setmanes, de fet, es va inaugurar al Barcelona Supercomputing Center el nou supercomputador europeu Mare Nostrum 5. Es tracta d'una de les màquines més completes i versàtils del món al servei de la comunitat científica, també l'única amb dos sistemes a la llista dels 20 supercomputadors més potents del planeta. Aquesta màquina permetrà fer avançar la ciència en totes les àrees, des del desenvolupament de bessons digitals del planeta Terra i del cos humà, fins a la recerca de nous tractaments contra malalties com el càncer, el disseny de ciutats més saludables i sostenibles o la recerca de noves fonts d'energia, així com de nous materials, també, es diu aviat tot plegat. A més, el Mare Nostrum 5 representa la inversió més gran que ha fet Europa en una infraestructura científica a Espanya amb un cost total de 202 milions d'euros. Per conèixer més detalls, ja podem saludar a aquesta hora Sergi Girona. Ell és director d'operacions del Barcelona Supercomputing Center i ha estat l'encarregat de coordinar la instal·lació del nou supercomputador. Sergi Girona, molt bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Hola, molt bon dia, molt bon dia.
Sergi, sabem que el Mare Nostrum 5 és una màquina impressionant, única, potentíssima, però podries fer-nos una visió general de les seves característiques més destacades i, sobretot, de com contribuirà a la recerca científica?
Mira, el superordinador, com és dels més grans del món, és difícil fer-se la idea de les mides que té. Mm. Un superordinador té disc, capacitat d'emmagatzematge, i en aquest cas nosaltres tenim 240 petabytes, que són 240.000 terabytes. Això es resumeix en més de 20.000 discos de 18 terabytes, tots treballant junts.
Déu-n'hi-do.
Això és una barbaritat, però tu penses, no, això no és suficient. Necessitem guardar més dades amb cintes, que és una miqueta més lent, però és molt més econòmic. I amb això tenim 400.000 terabytes, amb més de 20.000 cintes. Perquè al final el que volem guardar és les dades que ens permeten fer ciència. Uh-huh. Llavors, per gestionar aquestes dades, tenim, com tu bé deies a l'entrada, dos particions, dos parts de la màquina que estan dintre de les 20 màquines més potentes del món. Uh-huh. Una d'aquestes parts té més de 6.400 nodes, té 6.480 nodes, i cada node té dos chips, i cada chip té 56 cores. Això fa que tinguem en aquesta màquina un total de més de 725.000 processadors.
Mare de Déu.
Vale? I clar, i una memòria de més de 1,65 petabytes de memòria RAM. Uh-huh. Diu, per què? Per què és tan gran? Perquè el que volem fer és dividir un problema en trossets i que totes les parts cooperin entre ells per atendre la resolució del problema més aviat, més ràpid i un problema més intens.
Mm-hmm. Clar, quan jo et pregunto com contribuirà a la recerca científica, hem d'entendre que el Mare Nostrum, tots els que hi ha hagut fins ara, i també aquest Mare Nostrum 5, no hi ha una única especificitat científica en el seu ús, no? Sinó que hi ha moltes branques que utilitzen aquest Mare Nostrum.
Sí, efectivament, la computació ha esdevingut una de les eines per resoldre els problemes científics que té la humanitat en aquests dies, i on se n'apliquen a qualsevol d'ells. Doncs nosaltres tenim diferents tipus de màquines, perquè cada tipus de màquina pot ser més útil o més adient per resoldre diferents tipus de la ciència.
Mm-hmm. Quin va ser el seu paper, deixa'm preguntar-t'ho això, en la coordinació de la instal·lació, i com descriuries l'impacte d'aquesta nova supercomputadora?
Bueno, la meva tasca ha estat participar en la descripció de la màquina que volíem comprar, uh-huh. Instal·lar-la, i ara estem en la fase de validació final de que estigui funcionant tal com havíem descrit en el començament.
Uh-huh. Mare Nostrum 5 representa la major inversió, abans ho dèiem, d'Europa en una infraestructura científica a Espanya. Com es va finançar aquesta màquina i quins beneficis aporta tant a la recerca com a l'economia?
La màquina està finançada un 50% per la Comunitat Econòmica Europea, uh-huh. i el 50% restant és una cofinanciació entre Portugal, Turquia i Espanya. A la part espanyola contribueixen tant la Generalitat de Catalunya com el govern d'Espanya. I el que busquen, el que busquem és desenvolupar ciència i transferir tecnologia i coneixements a les empreses, perquè això crea coneixement i crea economia en el nostre entorn.
Precisament, ara ens deies crea coneixement i economia en el nostre entorn, per tant, entenc que també és un impacte tant per Barcelona com per Catalunya. Com contribuirà aquest superordinador al desenvolupament científic i econòmic en termes de proximitat?
Bueno, el primer punt que contribueix és que el BCC, el Centre Nacional de Supercomputacions, són més de 1.000 persones fent recerca. Això són persones que venen de més de 56 països, amb representació en totes les àrees de la ciència. Nosaltres aportem unes necessitats. Llavors, hi ha tot un conjunt d'empreses que volen treballar amb nosaltres per conèixer els avanços tecnològics.
Mm-hmm. Clar, el Barcelona Supercomputing Center es consolida com un dels principals centres de supercomputació a nivell mundial, que ja ho era fins ara. Però quin paper jugueu en el context de la supercomputació europea i global?
Bé, el BCC és un dels líders europeus, un dels líders mundials. Fixa't que el que deies tu a l'entrada centres que tenen màquines al top 20 de les 20 màquines més potentes, només n'hi ha dos a tot el món. Un als Estats Units i un a Espanya, un a Barcelona. Llavors, nosaltres som un centre que tenim investigació en moltes àrees de la ciència. En ciències de la computació tenim el departament d'investigació més gran d'arreu del món, amb més de 300 persones. Un departament de ciències de la vida amb més de 180 persones. En ciències de del canvi climàtic, de més de 120 persones. Llavors, això ens posiciona a liderar moltes d'aquestes àrees a l'entorn europeu.
Perquè tots aquests macroordinadors, supercomputadores, estan connectades entre si?
Sí, l'objectiu que tenim no és que cooperin entre ells els ordinadors, sinó que els investigadors puguin seleccionar en cada moment quin és el supercomputador que els anirà millor amb ells. I com que la demanda és tan gran d'aquests equipaments, no n'hi ha prou en tindre un de molt gros, sinó que n'hem de tindre de diversos i s'han d'anar canviant a mesura que es van fent més vells, perquè els supercomputadors, igual que els ordinadors personals, igual que els telèfons, s'han de canviar d'una forma periòdica.
Com es gestionarà l'accés, o com es gestiona, vaja, l'accés al Mare Nostrum 5 per la recerca?
La recerca, el mecanisme d'accedir-hi és per accés competitiu. Els investigadors descriuen els projectes que volen realitzar i ells mateixos, amb els experts de les seves àrees, diuen quins són els projectes més bons i més rellevants. I aquests són els que tenen accés. Un accés que és gratuït. Això ja està prepagat per als governs que participen en les inversions. I tenim una sobredemanda de 3 a 1. És a dir, per cada un que entra, dos es queden fora. Sí. Això és habitual a la ciència.
S'ha mencionat també molt aquestes darreres setmanes, de fet, Sergio, deus haver sentit un munt de vegades, que el Mare Nostrum 5 jugarà un paper crucial en la recerca mèdica. Per què?
Una de les parts que té l'ordinador és una part que està basada en acceleradors gràfics que permeten fer temes d'intel·ligència artificial. Aquest està esdevenint actualment un dels temes molt rellevants per fer l'estudi de bessons digitals. I un dels bessons digitals és el del cos humà. Nosaltres ens interessa, tenim capacitats per fer anàlisis del funcionament del cos humà, però el que necessitem és que ho pugui fer per cada cos humà, per cada persona, per veure quins tractaments mèdics són més adients a cada persona. Llavors, com que són eines molt potents, permetran fer aquest tipus d'anàlisis.
A més, no només això, sinó que en els propers mesos aquest Mare Nostrum 5 integrarà també dues computadores quàntiques, que això a mi ja em sona a ciència-ficció absoluta. Ben bé, què és una computadora quàntica i per què serveix?
Bueno, explicar-te així que és una computadora quàntica és molt complicat també per mi, Mira, dir-te que és nosaltres el que busquem sempre està a la capçalera de la investigació científica. I hi ha certs problemes que amb la computació normal són molt difícils de resoldre, que requereixen molt de càlcul, molt de consum. En canvi, amb els computadors quàntics, amb les seves tecnologies, aquests problemes poden ser resolts molt més eficientment. Ara és un treball experimental, estem construint aquests ordinadors per estar segurs de que aquí 3, 4, 5 anys, quan estiguin en funcionament normal, els nostres investigadors en puguin fer-ne ús de forma natural.
També s'ha mencionat que Mare Nostrum 5 contribuirà al desenvolupament de bessons digitals. Ben bé, què és això? En què consisteix? I per què serveix, també?
La simulació per ordinador el que busca és reproduir una realitat. I això és el que se'n diuen les bessons digitals. Simplifiquem-ho, és com un videojoc. Amb un conjunt d'entrades i un funcionament, preveiem com serà el futur. Llavors, amb bessons digitals podem fer un bessó digital de la ciutat de Barcelona, de la qualitat de l'aire de la ciutat, del transport d'aigua de la ciutat, de la pol·lució que ja pot haver-hi en una ciutat. Aquest seria el bessó digital de la ciutat de Barcelona. I de bessons digitals en podem tindre de qualsevol element físic que hi ha en el nostre planeta.
I encara sobre Mare Nostrum 5, es presenta com una eina no només, si tinc entès bé, per la ciència, sinó també amb una clara vinculació, i ara ens ho deies, per les necessitats de la ciutadania. Com es traduirà aquest potencial en beneficis tangibles per la societat?
Bueno, és que els científics, els que busquen són resoldre problemes de la societat, i cadascun dels problemes que té la societat són el que busca resoldre aquest ordinador. Nosaltres també estem oberts a que vinguin els ciutadans a conèixer com és la nostra infraestructura i quins problemes fem aquí perquè ens puguin entendre en què gastem els diners públics que estem dedicant a aquestes infraestructures. Però afectarà cadascun dels processos de la vida ciutadana.
Per cert, que ara ens ho deies, podem visitar el Mare Nostrum 5, hi ha visites organitzades, em sembla.
Sí, sí, tenim un, a través del nostre portal, a través de la web del BSC, que és www.bsc.es, es poden demanar visites, si venen escoles, venen universitats, venen empreses, venen privats, i els ensenyem la màquina, la nova, que està dintre del nou data center, que és molt preparat per tindre una màquina d'aquestes característiques, i també es pot visitar l'antiga que tenim a la capella de la Torre Girona. I s'explica quines són les ciències que es poden fer en aquestes màquines.
Déu-n'hi-do. Aneu i que val molt la pena. El fet és que abans de la seva posada en marxa del Mare Nostrum 5, aquest supercomputador ja va ser reconegut com el màxim èxit en supercomputació el 2023. I això, remarco, va ser abans de la seva posada en marxa. Premis tan destacats com aquests, és normal que passi això? Que es doni aquest guardó o aquesta distinció abans de que comencin a funcionar?
Bueno, nosaltres el que busquem sempre és ajudar al màxim els científics. Llavors, vam dissenyar una màquina amb unes característiques molt rellevants per problemes científics molt importants. Llavors, per això ens vam voler donar aquest premi tan especial.
Mm. I ara sí, la pregunta de totes les preguntes, segur que se l'està fent molta gent, eh? Hi haurà Mare Nostrum 6?
Segur. Nosaltres, des del moment que vam instal·lar el Mare Nostrum 5, ja estem treballant amb el Mare Nostrum 5. Estem buscant el finançament, estem buscant els reptes tecnològics que hem de resoldre per instal·lar una màquina d'aquesta potència que esperem per aquí 5 o 6 anys. I efectivament, durant la inauguració, tant el president del govern com el president de la Generalitat com el representant d'Europa ens van donar el recolzament total a tindre el Mare Nostrum 6 instal·lat d'aquí 6 o 7 anys.
Déu-n'hi-do, o sigui, que ja hi esteu treballant des de la mateixa posada en marxa del 5, ja esteu treballant en el 6, en el seu finançament, en com funcionarà tot plegat. Com ens hem d'imaginar, Sergi, el futur pròxim? Perquè a vegades parlant de totes aquestes supercomputacions que serviran també per millorar la medicina, la ciència, per facilitar-nos la vida a tots, ja comencem a parlar des de fa uns quants anys d'intel·ligència artificial. El futur pròxim és una mica ciència-ficció?
No. El futur pròxim seran, de moment, evolucions petites del que estem tenint, però a mig termini sí que podem tindre ja l'aparició dels ordinadors quàntics, ordinadors neuromòrfics que ens permetran resoldre problemes que fins ara no considerem. El que estem buscant és resoldre problemes que ja coneixem, però que no tenim els mitjans per resoldre's ara mateix.
Mm-hmm. Sergi Girona, director d'operacions del Barcelona Supercomputing Center i encarregat de coordinar aquesta instal·lació del Mare Nostrum 5 a casa nostra. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Avui intento explicar-nos com és aquest Mare Nostrum 5 i sobretot per què serveix, que és el que volíem entendre un dia com avui. Sergi, un plaer, una abraçada, que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies, bon dia.
Nosaltres, va, que anem a publicitat. I de seguida, en aquest estudi, us presentarem una nova història de superació. Us parlarem de teatre. Oh, que estrany en aquest programa, oi? Us parlarem de teatre, però també us parlarem de tartamudeig. Per què ho dic, això? Perquè la Maria Francesca Fort, que serà amb nosaltres, i que a més és doctora en Ciències Químiques i professora investigadora a la Universitat Rovira i Virgili, també s'ha volgut dedicar al món del teatre, perquè ella tartamudejava. Però quan va començar a fer teatre, xas i aparezco a tu lado una mica, que deia aquell. Saps el que em vull dir? Doncs, en fi, de seguida en parlem de tot plegat. Anem a publicitat i tornem a un minutet.
Double the man, shooting deep in the system, shit. Who was your body remover? Ràdio Estel.
Si necessites vitamina C, no ho dubtis. Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis aporta vitamina C liposomada i altament assimilable. La vitamina C contribueix a la funció immuna normal i protegeix de l'oxidació. Bit-C-1000 té format bebible monodosi amb gust de taronja. Demana Bit-C-1000 de Laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Aquest Nadal, Coptering et proposa un regal únic, volar amb helicòpter. Sobrevola Barcelona i descobreix el Camp Nou o la Sagrada Família com mai abans els havies vist, des de l'aire. O explora el majestuós massís de Montserrat, el Parc Natural del Montseny o la Costa Brava. Aquest Nadal regala una experiència inoblidable amb Coptering. Vola. Reserva ja a coptering.com.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Històries de superació.
23 minuts que passen de les 10 del matí i aquesta hora és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la col·laboradora i periodista Ruth Caral. Avui, però, no ens pot acompanyar. Nosaltres, però, ho farem igual, eh? Encara és època de Nadal i per això la persona que avui entrevistarem ens parlarà d'un fet que es celebra cada any, però que només passa en aquestes dates. Es tracta dels pastorets, en aquest cas, a Montblanc. A ella l'han ajudat a superar-se a si mateixa i a demostrar-se de què és capaç i que és capaç d'enfrontar-se també a qualsevol entrebanc. Sobretot, l'han ajudat a aconseguir una gran fita professional que segurament mai no s'hauria imaginat. Va decidir no rendir-se i sense rebre mai cap ajuda d'un professional, perquè la seva època era un tema tabú, decidida en parlarem de tot plegat, han demostrat que pujar dalt d'un escenari i representar un personatge és un repte i és també una teràpia. Avui coneixerem Francesca Fort. Maria Francesca Fort té 60 anys i és professora a la Facultat d'Enologia de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. La seva recerca està enfocada, doncs, a tota mena d'aspectes vinculats amb el vi, un tema que l'apassiona intensament. Una part del seu temps lliure el dedica a fer els pastorets de Montblanc, el seu poble natal. Li agrada, però, a més, preparar els personatges i s'ajuda i molt. Als 6 anys va adonar-se que tartamudejava. En aquella època, però, no era tan senzill accedir a un psicòleg, per això va haver-se de buscar recursos propis per intentar parlar sense quequejar. Va ser llavors quan va veure que fent teatre i, sobretot, fent d'àvia i de Sant Miquel als pastorets, era capaç de recitar tot un text sense entrebancar-se. Després de 13 anys, se'n va sortir. Una afició, cuinar. I mentre cuina, balla i canta. I una cançó, la que sentim de fons, que és preciosa, El vol de l'home ocell de Sant Traït.
Els cabells li tapaven la cara, tenia lleuger el caminar.
Francesca, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora a tots.
Aviam, abans d'entrar en aquest detall de conèixer la teva història, sempre preguntem el mateix, no vull que siguis menys. Què és per tu la superació personal, Francesca?
Bé, doncs, bueno, en certa manera ho ha estat tot, perquè, a veure, en un poble petit, en un període bueno, doncs que no hi havia recursos, que tampoc, jo m'imagino que tampoc els pares es plantejaven tot això, els pares, els educadors, t'intentaven ajudar a la seva manera, òbviament, perquè era com una llei natural, no? Quan un fill té un problema, doncs ajudar-lo, però sempre a la seva manera, sota el seu sentit comú, però res més. Llavors, bueno, doncs bé, te'n vas anant adonant, doncs, que és una situació que tu ja has de buscar remei, adonant de mica en mica, perquè a vegades jo penso, no sé com me'n vaig adonar, que la millor, però sí que és veritat que en un moment donat vaig dir, m'apunto a totes les obres de teatre que feien al poble. Bueno, era dels minyons escoltes i guies de Sant Jordi, i un dia, doncs, anant al cau, que ni dèiem nosaltres, em surt l'ocasió de participar als Pastorets. I, òbviament, com que estava oberta a tot, doncs, mira, així va començar.
Comencem pel principi, la història, com deia aquell. Sí. En quin moment t'adones que comences a tartamudejar, Francesca?
Mira, jo feia primer de primària, 6 anys, d'acord? I tens vagues nocions d'aquella època. I bueno, doncs va ser llavors que la mare va passar un període de càncer, i bé, doncs va estar a les tres pedretes, que diem, no? Va estar a punt de morir-se. Jo m'imagino, perquè no en soc conscient d'això, no? Per més que a vegades ho vols recordar, doncs no. I jo m'imagino que el trasbals que hi devia haver a casa, perquè la mare tenia una botiga, el pare i la mare havien invertit molt, saps? I allò, doncs, que, bueno, doncs una mica els deutes, els d'allò... I clar, que un dels puntals de casa fallés, jo crec que devia ser, doncs, un dalt i baix. I llavors jo recordo, estant a primer de primària, parlant bé, i òbviament per bolets també... I a segon de primària ja començar a entrebancar-me'n, però a base de bé, o sigui... Ja
em deies, sí, amb 6 anys comença tot plegat, eh?
Sí.
Coneixies alguna persona tartamuda?
No em ve present ningú. No, absolutament. Ni a la família, o sigui, no és una cosa... No sé si té alguna arrel genètica, però en tot cas, jo crec que més aviat no, però saps que no me n'he preocupat mai tampoc de saber si tenia alguna... Però no tenia ningú, ni cap veí, ni cap amiga, ni cap amic, que, almenys directe, que tingués un problema d'aquest tipus.
Ara ens parlaves de preocupacions. Et va preocupar des d'un inici pensar, hosti, ara veuràs tot això tota la vida?
Clar, òbviament.
Sí?
Sí, i bueno, primer perquè, bueno, a veure... Les criatures, no pas totes, però sempre, i això és, podria estar molt extès, i fins i tot avui en dia, però sempre hi ha el grupet, no, que d'alguna manera se n'enriu, se d'allò, per, bueno, per enveges o per... Clar, això et fa sentir encorreguda. Mm. Llavors, jo recordo que em vaig tancar una mica, no? Però sí que és veritat que, bueno, que amb esforç i amb... Pues ho vas anant superant.
T'emociones, eh?
Sí.
Francesca? Clar, no només hi comences a conviure bé amb 6 anys, sinó que hi convius durant l'adolescència.
Aquí va ser...
Jo entenc que és l'etapa complicada.
Sí, perquè a l'adolescència... Fixa't una cosa, nosaltres a Montblanc jo anava a les monges Badruna, i llavors, bueno, doncs feien fins a quart d'ensenyança general bàsica. Llavors al BUP ja havíem de canviar de col·legi. Hi havia el col·legi que hi anaven els nens, doncs, no? Que era el col·legi del Mercè, un col·legi de l'arquebisbat de Tarragona. I de mica en mica van anant ajuntant tots els grups, i nosaltres vam ser els últims. Llavors, amb 14 anys, deixo el col·legi de sempre, les monges, i et poses amb nens per primera vegada. Clar. I sí que és veritat que al cau ja anava amb nens i nenes, malgrat que érem els aines i els llops. Però sí que és veritat que ja tenia, ja interactuàvem amb nens perquè anàvem d'excursió i tot això. Però bueno, sempre et fa una mica de cosa, no? Uh-huh. I llavors, vull dir, el primer debut va ser fatal,
sí?
Fatal. Sí, sí,
hi havia molt prejudici?
No, però és allò que et dic. Jo sí que és veritat que sempre vaig tenir la meva guàrdia pretoriana, no? Mm. La gent que... Però després, clar, els nens i... Bueno, és aquella època que va tornar a ser dura, d'alguna manera, no? Després de la primera època, quan ets petit i que tothom ja ho sap i que tothom ja més o menys t'ajuda i saps qui t'ha de posar els pals a les rodes i qui no, i ho vas assumint, eh? Ho vas assumint. Ostres, era com tornar a encetar una altra etapa, no? Els 15 anys. I bueno, doncs mira, una etapa que vaig tindre que passar de la manera que vaig poder, però sí que és veritat que per part del professorat del Col·legi de la Mercè i dels mossens i del professorat Seglar, doncs també jo crec que d'alguna manera hi va haver com un, saps? Com, com una mica de protecció. Però, bueno, ho passes malament.
Ara em parlaves, em deies, sí que vaig tenir la meva guàrdia pretoriana. Qui va ser la teva guàrdia pretoriana?
Bueno, quan anava a les monges, sí. Un parell d'amigues sempre van estar allà, saps? Allò que... Patés qui patés, elles sempre allà protegint, no? I després també vaig tenir una professora. És veritat que hi havia una monja que li deia amb el llenguatge d'aquella època, t'estic parlant de l'any 66, no, 69-70. Hi havia una professora, la senyoreta Madalena Sanouja, que feia com de suport i sempre també... Saps allò que tens com un... d'allò de... Pues sí. I després, quan vaig canviar de col·legi... Pues, bueno, les nenes que també baixaven de les monges també van ser com a molt, però sobretot hi havia un parell de nenes noves que venien de les escoles nacionals que també ens vam fer molt amigues, la Immaculada i la Maria Teresa. I sí, i després també hi havia nens que d'allò, però sempre hi havia el grupet aquest, doncs que, bueno, que et toca una mica la vora viu, que et fa posar vermell a la classe i que, bueno, en fi.
Entenc que... No vas recórrer mai a cap psicòleg.
Mai, no. És que jo crec que no, ningú s'ho va plantejar, això, en cap moment. Ni els meus pares, ni les monges en el seu moment, ni quan anava al Col·legi de la Mercè, absolutament no. Mm-hmm.
Però, és a dir, no t'ho vas plantejar mai perquè vas creure, hosti, d'aquesta jo me'n sortiré?
Jo, clar que sí.
O perquè no...
No, mira...
No sabíem com vehicular-ho.
Mira, és que pensa que és... Bueno, primer que tot és com una espècie de nebulosa, no? Mm. Però perquè jo no me n'adono del dia que vaig dir mira, tens clar, aquest clar, problema, clar. No t'ho sé dir quan va ser això. Jo només sé que vaig dir, ostres, si faig teatre, el cau, no? Perquè començàvem a fer petites obres, Riquet el del Plomall, que me'n recordo molt bé, no? I deies, ostres, vinga... Tu aprens tot i a veure si no t'entrebanques. I vaig veure que aquí hi havia una solució. I llavors, un dia, anant cap al cau, a les 5 de la tarda d'un dissabte, que no em facis dir de quin, però devia ser la tardor, perquè has... I llavors hi va haver una noia, una nena, que anàvem totes juntes, i diu, mira, que fan uns pastorets, fan una colla infantil... Diu, i falta un paper. Diu, jo faré de Llúcia, perquè ja l'he triat. Diu, i només queda un paper per omplir, que és el d'àvia. I vaig pensar, doncs mira, endavant. I així va ser. Vull dir, així vaig començar els pastorets, als 13 anys.
De seguida arrenquem amb tota la història dels pastorets i com t'ajuda tot plegat. Abans deia... Vas decidir no recórrer mai al psicòleg? Jo entenc que en aquella època...
No, però és que jo... A veure, jo la figura del psicòleg...
Clar.
És que no la coneixia.
Ah, això, aquí vaig.
Pues aquí
vaig.
No.
Que en aquella època, a més, tot era molt tabú, no?
Jo no sé si era tabú o no era tabú, perquè tampoc tinc... O sigui, tampoc no teníem el concepte de tabú. Simplement jo crec que era un desconeixement.
Era un desconeixement.
Clar que sí. Més que un tabú... Jo crec que l'adjectiu adequat és un desconeixement absolut per part de les famílies i possiblement per part dels educadors.
Vist en perspectiva, tu creus a dia d'avui que aleshores t'hagués ajudat a anar-hi?
Mira, no ho sé, perquè a vegades és cert, Joan, que a vegades també... I si m'hagués passat tot això, doncs potser sí, no ho sé. No ho sé. És que, a veure, jo crec que els meus educadors, a la seva manera, ja em van ajudar. El que passa que no n'ets conscient. I després una altra cosa, Joan, que hem de tenir present. Han passat molts anys. I jo crec que la ment humana, d'alguna manera, les coses desagradables, les intenta també difuminar, no?
Esborra.
I les... Just. I es van esborrant, no? Perquè, bueno, primer perquè poses, amb el pas dels anys, mm-hmm. poses informació nova, no? Que a lo millor és més, doncs, bueno, que et satisfà més. Llavors ajuda a esborrar, sortosament, ajuda a esborrar aquests moments difícils i complicats, mm-hmm. no?
En tot ara ens ho deies, que vas adonar-te que una cosa que et podia ajudar era apuntar-te als Pastorets sí. de Montblanc. Com se t'ocorre que estudiant obres de teatre...
A veure, tampoc no era el concepte d'estudiar-me obres de teatre, perquè jo quan m'encallava més mm-hmm. era quan me preguntaven, m'explico. I en canvi vaig dir, ostres, m'imagino que devia fer aquesta reflexió. Mm-hmm. Si jo m'aprenc un text i sóc capaç, del davant de molta gent, dir-lo d'una tirada mm-hmm. sense tartamudejar, potser això pot ser el que m'ajudi. I jo crec que la vaig encertar, perquè jo recordo la primera representació dels Pastorets que no em vaig entrebancar absolutament gens, als 13 anys. Sí que és veritat que ja feia 4 o 5 anys que jo ja tenia aquest problema. Però... I no em ve present de fer obres al cau i passar-ho, això. Però, el primer record que tinc de fer un text diguéssim, sense tartamudejar, va ser els pastorets d'aquell any.
Recordes com et va fer sentir allò?
Que jo recordo, primer, aprendre'm el text. Jo no tenia problemes, en principi, per aprendre'm el text, però sí que és veritat que quan es van obrir les cortines em va començar a saltar una suor freda, saps? I allò que, bueno, comença el lloquet, continua, no? I quan et toca tu dius, a veure si me'n surto. Recordo que hi van haver uns segons de silenci i l'apuntador, allò que em anava anant donant l'entrada, mm-hmm. i va ser, pam, saps allò... articular les dues o tres primeres paraules i ja va fluir, no? Mm.
Allò et va ajudar a afrontar-te a la vida amb més seguretat, amb més confiança, amb sí. més autoestima, en definitiva?
Òbviament. A partir d'aquí, el que passa que ja t'ho dic, si jo em podia preparar les coses abans, era, per exemple, no?, que tinc moltes imatges d'això. Quan et pregunten els professors, als 15 anys o primer de BUP, no? Mm. Hi havia un professor que sempre anava per ordre de llista. I aquest professor que anava per ordre de llista, com que jo em podia preparar, més o menys calculaves, que ja li tenies mesurat tot plegat, i calculaves el que et podia arribar a preguntar, tu anaves anant preparant. Llavors, tenia menys problema que el professor que anava anant saltejant. I clar, era aquesta improvisació, aquest d'allò. I després, fixa't, jo ja he estat pujada en castellà, perquè, a veure, el Franco es va morir quan jo tenia 15 anys, mm. aproximadament. Crec que sí, no 15 anys, menys 13, doncs devia ser aquesta època, 13 en tenia, l'any 75. I d'alguna manera... El fet de... Clar, dius, bueno, el castellà el controles, i el controlàvem, i les Vedrunes mai s'hi van imposar. Hi havia hermanes que et feien les classes en castellà i d'altres en català, sense cap mena de problema, en aquelles èpoques. Però sí que és veritat que després, quan havia de canviar d'idioma, també tenia problema, perquè el meu idioma era el català. Llavors, per exemple, a les oposicions, no? Quan vaig tindre que anar a les oposicions, doncs va ser un altre problema, no? Perquè havia de dir tot en castellà perquè el tribunal el tens de gent sortejada d'arreu de l'Estat.
Ara en parlarem d'aquestes oposicions, Però a part del teatre, vas arribar a provar altres alternatives?
No.
O com que ja va funcionar allò, vas pensar, mira...
No, és que tampoc no tenia més eines per intentar coses a Montblanc. Mm. En aquelles èpoques. Vull dir, què tenia més? Vull dir, era enfrontar-te al teu medi natural, normal, que era les hores de classe, perquè, a veure, això em passava generalment quan havia de parlar en públic. És a dir, a curta distància tenia com a més estratègies i em vaig desenvolupar d'una manera més ràpida. Però quan passava situacions de nervis, d'estrès o d'allò, els nervis de dir, bueno, clar, perquè és com un peix que es mossega la cua. Uh-huh. Si saps que et pots entrebancar, ja et comences a posar nerviosa pensant que t'entrebancarà. Bueno, i és aquest cercle viciós, no? Llavors era en aquests moments. Llavors, clar, quan jo anava a jugar amb les meves amigues, amb aquesta guàrdia pretoriana que et dic, o amb la gent que de lloc, doncs cap problema, a casa, hi havia, bueno, quan m'enfadava, llavors sí que tartamudejava, fins i tot amb les meves amigues, eh? Uh-huh. Llavors, quan és això, són moments, doncs, de canvi d'estat anímic, no?
Has tornat a tartamudejar?
Com?
Has tornat a tartamudejar?
A veure, és que el procés a mi em va durar. Jo vaig venir a la universitat aquí a Barcelona, que encara tartamudejava.
Uh-huh. Ara ja no, eh?
Ara ja no gaire. No. Ara ja pràcticament no.
Sí, perquè estàs fent ràdio?
Sí, sí,
i
no.
I qualsevol persona que ens estigui escoltant ara mateix pot dir, vinga, va, no, t'estava explicant un cuento aquí. No, no.
Jo vaig venir aquí a estudiar, que soc biòleg de professor, mm-hmm. de professió, i vaig estudiar aquí a la universitat. I jo tartamudejava, a veure, amb molt menys nivell, de mica en mica, uh-huh. en tant i en quan han passat els anys, la cosa se m'ha anat regulant.
Fent què?
No sé, jo m'imagino sentint-me més segura de mi mateixa cada vegada, és a dir, sabent que jo podia superar això. O sigui, dir, no he fet mai res especial.
D'alguna manera, si fer teatre t'ajudava,
sí.
no?, del de l'escenari,
sí.
fer teatre, seguir fet teatre després de pujar a l'escenari, t'ajudava? És a dir, t'has creat com un personatge i això t'ha ajudat, també?
Ah, ja t'entenc el que m'estàs dient. Jo no sé si inconscientment és possible. Que podria ser possible, és que no m'ho he plantejat mai, a la millor sí. A la millor sí, és que ara que ho dius, d'alguna manera és possible que això hagi estat també una de les... És que, mira, pensa que quan... És l'instint de supervivència. I tu ja saps que quan una persona està en un estat, doncs, a veure, en aquestes condicions ja dius o m'enfrento a la societat així o hi poso remei. Mm. I a vegades és com posar el pilot automàtic i dir, doncs, faig això, que a mi a vegades m'ha passat en situacions d'estrès. És a dir, per exemple, sí que és veritat que va arribar un moment que jo mateixa ja volia participar a les classes o saps allò, d'una manera oberta, és a dir, de mica en mica també vaig anant perdent aquesta timidesa i aquesta por, i pensava, bueno, si tartamudejo tampoc passa res, doncs endavant. I jo crec que ha estat una mica així.
Paral·lelament a tot plegat, en l'àmbit professional, ens ho explicaves també, vas anar creixent, fins i tot va arribar un moment en què vas tenir l'oportunitat de fer oposicions a la Universitat Rovira i Virgili.
Sí.
Paties per tartamudejar en aquelles oposicions?
I tant que sí. Perquè sabia que un canvi... Perquè, mira, nosaltres som de l'època que no estudiàvem anglès, estudiàvem francès. Uh-huh. I sí que és veritat, bueno, és un aspecte que, pues, que no he comentat, però que el comento ara. Em passava especialment quan feia francès. Que m'explico. És a dir, el canvi d'idioma, d'un idioma que jo no... Pues, també m'imagino que em trobava en un altre àmbit que jo no controlava del tot. Uh-huh. I llavors em passava. I clar, a veure, a Montblanc, i aquí a Barcelona, quan vaig venir, vivia en català, no, saps? I llavors, clar, és una altra vegada el canvi d'idioma. Sí que és veritat que l'escrius, perquè, a veure, jo vaig aprendre el català als 15 anys escrit, eh? Vull dir, a casa no, a casa es parlava en català. Mm. Però vull dir que saps allò que dius, el castellà el controles perfectament, però és allò de pensar en català, fer com una traducció i d'allò. I sí que vaig tenir problemes a les oposicions, també a l'hora d'engegar. Després ja quan ja vaig tenir tot engegat, després ja no va passar res, no? Però el tribunal va ser molt tolerant.
I jo, spoiler, que diu aquell, la Francesca se'n va sortir. Què va significar allò per tu? És a dir, suposo que va ser també una dosi de superació personal brutal.
Sí, perquè ara aquí està explicat d'aquesta manera així i sembla que sigui molt fàcil, però no és fàcil. No és fàcil. És això de dir, cada dos per tres, encotillar-te, dient ho has de fer bé, ho has de no sé què, és com una autoexigència que també et va desgastant i et va cremant. saps? I és dir, bueno, em tornarà a passar, i què? Per exemple, mira, ara jo he enfocat la meva recerca a Canàries, i creu-me que ara el castellà ja el controlava. A més, al laboratori, doncs, ja tens gent castellanoparlant perquè venen d'altres comunitats o d'allò, i ja el parles amb tota naturalitat i no passa res. O quan vaig estar a França fent el meu postdoctorat, també, cap problema. És a dir, com més gran m'he fet, és obvi que més m'he autocontrolat. Però, per exemple, l'estiu passat, el mes d'agost del 2022, me'n vaig anar a Fuencaliente, a La Palma, a fer una xerrada sobre les malvasies. I saps que també a l'hora d'encetar dic, ostres, nena, ja tan gran i grossa que ets, pues sí, tens moments que encara, però després em pic engegues i em pic, bueno, ho disfresses també amb una mica, veus allò que potser deies tu, Joan, de teatralitzar una mica tot plegat, pues es va camuflant, ja està.
Quan em dius... clar, explicat així sona molt fàcil, sí, però la cosa va ser molt complicada.
Home, i anys, eh?
Clar.
Això ha portat anys, eh?
Mira, això precisament et vull preguntar, Francesca. És qüestió de... Jo entenc que és qüestió de les dues coses, eh? Però de què és més? Què pesa més? La perseverança o tirar-se a la piscina i dir, escolta'm, jo puc?
És tot. És tot, perquè, a veure, tirar-se a la piscina un cop darrere l'altre cop i saber-te que et faràs mal... Això és perseverar. I jo crec que és una mica també aquesta mentalitat que tenim els científics, els científics de tota mena, eh? Tant si són de lletres com si... Però és això de ser pacients, és a dir, paciència i perseverància. Aquest és un dels lemes de la meva vida, la paciència i la perseverància. I no perdre mai... Bueno, perseverar què vol dir? Repetir? És a dir, jo sé que em puc enfrontar això, doncs vinga, endavant, ho faig. Pues és així.
El fet és que quan la Ruth Caral, la nostra col·laboradora, que avui no hi pot ser amb nosaltres, però nosaltres volíem parlar amb la Francesca igual, deia quan la Ruth va contactar amb tu per proposar-te fer aquesta entrevista, li vas dir, ens ho escrit així tal qual, que t'emocionava saber que algú s'interessava per això, per la tartamudesa.
Sí. Mira... És obvi que no té comparativa amb altres malalties psíquiques, perquè jo entenc que això pues, va ser un xoc, no? I aquí, vull dir, el cervell intervé, no? Aquest xoc brutal, no? Per una nena petita. I però mira, ara per exemple, pues, tinc una altra petita malaltia que també és una malaltia, pues és que he perdut oïda, molt, no? I tinc les meves pròtesis, però a mi un dia pues, l'otorrino em va dir, escolta'm, què t'estimes més, mantenir el que tens o posar les pròtesis sempre? Jo em poso les pròtesis quan vaig a un congrés, quan tinc una reunió, però a la vida normal pues, he après a llegir els llavis. Mira, tot això són petites malalties i que tant de bo, escolta'm, benvingudes les petites malalties, que no tenen punt de... però que d'alguna manera també van esgarrapant aquesta autoestima, perquè pensa que avui en dia la competitivitat a tots els nivells és molt cruel. I un tartamut, o que tingui... I que, a més, li falti oïda, és a dir, que en un moment donat... No és que dius, no hi sent, clar que hi sento, però confongo els fonemes. Jo puc sentir anís i tu haver dit París. M'explico. I llavors, doncs, són aquestes petites coses que la gent no s'interessa i que dius, mira, aquella és tonta, perquè ja ho havia dit, això, aquella és tonta. I aquestes coses, clar, i un tartamut, doncs, li passa tres quarts del mateix. Jo sé que per aquesta part no tinc remei, però he pogut posar remei a l'altre. Doncs fantàstic i benvingut. Vull dir, no canviaria la vida que tinc i tal com m'han anat les coses en absolut. Jo crec que ho tornaria a viure passant pels mateixos entrebancs i dono gràcies a Déu per això.
Abans, Francesca, et preguntava si creies que quan vas patir aquest tartamudeig la qüestió era una mica tabú, deies, és que no ho sé, simplement no se'n parlava i prou.
Sí.
Ara, dia d'avui, creus que segueix sent tabú, és a dir, no se'n parla?
Jo no ho sé, perquè creu-me que m'he desvinculat absolutament. És com dir, mira, jo... Saps allò que dius, jo faig la meva vida i és una etapa que si puc, pues, la minimitzo, oblidar-la,
sí?
No. Però...
No t'has plantejat parlar-ne
per ajudar...
altres... Mira, jo em vaig trobar un professor a la carrera que vaig treballar directament amb ell, perquè vaig col·laborar al Departament de Fisiologia Vegetal d'aquí a la Universitat de Barcelona, que era més tartamut que jo. I li deia, ostres, dic, mira que hi deuen haver i ens ajuntem la fam i la gana, no? Bueno, jo li deia, i tu no hi fas res. I jo crec que és amb l'única persona que hi ha parlat. Així d'una manera oberta d'això. Bueno, després el meu marit i la gent doncs, del voltant, no, que ha vist una mica l'evolució en aquest sentit, no? Però sí que és veritat, i em diràs per què no ho has fet, no ho sé, jo crec que no ho he fet per oblidar-me'n, saps? Per no ser, i dius, la teva experiència, com que avui hi ha els psicòlegs, potser també he pensat, els psicòlegs segur que tenen estratègies molt més novedoses i molt més actualitzades que aquesta, i a lo millor aquesta d'aquí continua vigent, no sé què vols que et digui. Tampoc he preguntat mai a un psicòleg si aquesta era la via adequada. Jo només sé que aquesta via, la via de fer teatre, i en concret els Pastorets, a mi em va obrir una porta.
Darrere d'aquest... intent d'oblit, no, ara ens ho deies, però de minimitzar aquella situació, sí. Darrere de minimitzar tot això, hi ha la por de que torni el tartamudeig?
A veure, ja t'ho dic, l'any passat em va tornar fent caliente. Bueno, jo sé que... Bueno, pues és allò que dius, i que amb això et dona una mica de raó, no? Dius, llavors surt una altra Francesca, bueno...
I vinga, som-hi, no?
Just. És allò de dir, bueno, traiem-hi ferro i tirem endavant, no?
Amb l'experiència viscuda, creus que si tornés, no com ha fet puntual, si tornés al tartamudeig...
Si em tornés a passar...
Sí, creus que ho viuries diferent aquesta vegada?
Home, jo crec que al segle XXI és possible que em posés en mans d'un psicòleg, o a la millor no, a la millor diria, nena, torna a provar més del mateix, i de fet ja ho estic provant cada any, perquè fa 47 anys, des dels meus 13 anys, que,
sí,
a part d'una grip i a part del Covid, que he anat fent els Pastorets, vull dir, fa 47 anys que faig d'àvia.
És bèstia, això, eh?
Sí. Bueno, jo crec que és... No sé com dir-t'ho, és el meu agraïment.
Sí?
Perquè, a veure, alçar-se de la taula el dia de Sant Esteve... Bueno, pensa que jo ara actualment, nosaltres, bueno, des de que em vaig casar gairebé, que vivim a Tarragona, i eren els pares i la mare del meu marit els que baixaven a fer el Nadal allà baix, és a dir, no anàvem nosaltres per amunt. I llavors era desplegar la taula per ser l'hora, que això aquí també els hi ha d'agrair a la meva família, i sí que és veritat que m'anaven rondinant. Bueno, nena, ara potser és una mica gran. Però jo sempre deia, mira, m'ha tocat un paper vitalici, perquè veure el paper d'àvia és el paper... que per una nena jove tothom vol fer d'àngel, o tothom vol fer de mare de Déu, o tothom vol fer d'Isabeló.
Tu diràs.
D'àvia sempre ha sigut un paper, saps, allò de dir, quan no tenim àvia truquem a la Francesca, a veure si pot, perquè només ho faig per Sant Esteve, ara.
Val. Escolta, com ha anat aquest any?
Eh?
Com ha anat aquest any?
Aquest any ha anat molt bé.
Sí?
Sí. Sí, sí, ara ja ho tinc molt pel cap dels dits, ja només una mica de repassada, i una mica també pensa que amb 47 anys el pròleg ja me'l sé. Vull dir que aquest any hi ha hagut gent nova.
Sí?
Sí, perquè, bueno, jo crec que el president dels Pastorets de Montblanc i el director tenen la ment molt oberta en aquest sentit, donar pas a la gent jove, no? I jo crec que a mi no em toquen. Primera, perquè això, perquè el paper d'àvia tampoc és un paper que sigui excessivament, és a dir, agradable. I això que t'hi pots lluir molt, perquè t'hi pots lluir. Però, bueno, no és un paper atractiu. Llavors, sempre hi ha un dèficit d'àvies, no? I un motiu pot ser aquest. I l'altre, perquè sempre hem vist que jo m'ho he après. Això, a veure, tota aquesta gent dels Pastorets, que fa tants anys, tot això no ho saben. Sí, jo crec que hi haurà molta gent... No. Ho sabia el cercle més íntim, per dir-ho d'alguna manera, i si em van veure tartamujar, que segur que sí, pues, no sé si no hi van donar importància o no se n'en recorden o què, però pensa que jo crec que ha estat un... Sí.
Escolta, ara em parlaves de jovent. Tens algú de la família ja que digui... Hosti, jo seré la següent àvia.
No, de la família no. Aquí tinc la Núria, i la Núria té clar que no. Ella va ser el nen Josuset de l'any que va néixer, i després va fer de pastoreta i d'angelet. I després, què va fer? Ah, després els pastorets infantils, perquè a Montblanc tenim dues colles. Els pastorets infantils va fer d'enveja, em sembla.
Abans de posar-te música una altra vegada, que em sembla que també ens l'has demanat tu aquesta, i a mi m'agrada espectacularment, sí que et vull preguntar què tenen els pastorets. És a dir, quan parlem de tradicions a Catalunya, n'hi ha moltes que es van perdent perquè el jovent no segueix. Però els pastorets és una d'aquelles que sí que segueix.
Jo crec que els pastorets és algo que t'encisa, no? En el sentit d'aquest... Bueno, a veure... els infants, pues això, els porten els pastorets, òbviament el pròleg els hi passa absolutament desapercebut, però sí que és veritat que els dimonis, els angelets, tot això els fascina. Llavors jo crec que arriba un moment que la gent que porta una mica el teatre dintre de la sang, i a vegades doncs és una cosa vocacional, no? I és, no, a vegades, sovint és vocacional. Doncs això, que és atractiu. I llavors de gent jove en tenim, tot i que sí que és veritat que hi ha fornades, doncs, que tens més, perquè això vol un compromís. Clar. I les generacions d'avui en dia de comprometre's poc, o més aviat poc, i sempre hi ha excepcions, òbviament, faltaria més. Però en termes generals sí que és veritat que això, no? Que aquest compromís, pensa que a Montblanc hi estem involucrats més de 100 persones. Majoritàriament són gent jove, jo dic jo, perquè jo em considero encara jove, però d'actors de la meva edat jo crec que només hi ha les dues àvies, la que surt el dia de Nadal i poca cosa més. Un Roc aquest any, no, els Rocs també, i les Llúcies, veus? Tots som gent de pròleg, si tu vols, no?
L'any que ve què, Francesca?
Pues a tornar, si Déu vol.
A tornar,
I si no vol, també. A tornar, i si en volen els de Montblanc. Però ja t'ho dic, jo crec que sí.
I és que sempre, sempre, sempre pot ser un bon dia. Abans posàvem el vol de l'home ocell, de Centraïts, sí, que és preciosa. Ara posem els pets amb aquest bon dia. T'ha ajudat la música en aquesta història de supressió?
Òbviament.
Sí, eh?
I tant que sí. Una de les meves aficions és això, cantar. M'encanta cantar. I canto a casa, també he cantat al Col·legi de la Mercè, i a la Coral de mossèn Torrell, també, a cantar. I després, a Tarragona, vaig formar part de la Coral L'Àncora. Una coral, bueno, doncs molt antiga, no?, que tenia unes... Estava molt, molt i molt arrelada a Tarragona, però, bueno, després, doncs, per coses de feina ja no podia seguir. I quan no pots fidelitzar la teva... Doncs llavors més va plegar. I, pues sí, la música és obvi, i aquí està el cant de l'home ocell, no?, que és un reneixer.
És un reneixer. T'has fixat? Jo és que m'estic adonant ara de tot plegat, però t'has fixat el que has fet? Francesca.
Bueno, no ho sé.
De tartamudejar a fer teatre, a cantar amb una coral i a fer ràdio.
Ah, bueno.
Això no és una història de superació. Tu ets una heroïna. Punt.
Bueno, no ho sé. És jo això. Crec que hi ha moltes persones que s'han superat. Perquè, ja, a veure, jo entenc que el que m'ha passat és un mal menor. I hi ha gent que et pot explicar històries de superació que
la
són molt més frapants.
La teva ho és, i per això ens has acompanyat avui. Maria Francesca Fort, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Estel a explicar-nos el teu testimoni.
Doncs
que vagi molt bé, una abraçada molt gran.
Gràcies.